Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribarem a 2:15 del migdia. Com està el vostre nivell d'idiomes? Quan parlo d'idiomes em refereixo en aquest cas concretament a l'anglès. Com està l'anglès? Ho domineu? El cas és que els nivells d'anglès a Catalunya són baixos. Estem parlant d'una llengua estrangera bàsica i el nivell que tenim és baix. De fet, en aquest cas, els experts sempre apunten que abans es comenci a aprendre idiomes estrangers, doncs millor que millor. De fet, les competències d'anglès a Catalunya han caigut a prop de 6 punts. De 6 punts. Del 74% al 68%. No està gens malament, eh? En negatiu, em refereixo. Què passa i quines conclusions hi ha? És unes conclusions que també molts experts posen a sobre la taula, que no s'ha adaptat la forma d'ensenyar l'anglès al que es demana avui en dia, a les modernitats d'avui en dia, a la situació contemporània. És a dir, la gent que entén en aquest tipus de matèries pedagògiques diuen i posen sobre la taula que la metodologia és antiquada i els alumnes es desmotiven. Parlarem d'això aquí a Herrera, d'aquesta baixada de competències en anglès a Catalunya del 74,1 al 68,4. És un nivell preocupant perquè, insisteixo, estem parlant d'una llengua bàsica i essencial pel futur, un futur que va encaminat, com ja sabeu, a una internacionalització aquí, i sobretot si tenim com a potència, som una potència turística, doncs encara més, no? Parlarem d'això en tot cas, però i el temps? Com ho tenim? Doncs atenció, perquè hi ha alerta per intensitat de pluges a unes quantes comarques, De fet, la quantitat de precipitació acumulada serà, això sí, minsa o poc abundant, però localment, i per això estan les alertes activades, sobretot per litoral i Catalunya Central, seran d'intensitat forta, sobretot al prelitoral i la Catalunya Central, on fins i tot podran acumular-se quantitats abundants de precipitació. Localment, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra o calamar-se. Les temperatures, això serà durant tota aquesta tarda, Les temperatures més o menys es mantenen. Alguns punts de Catalunya poden baixar, però més o menys estem sobre el que tocaria per l'època. Serà entre lleugerament i moderat una miqueta més baixa, possiblement, sobretot al Ter Sud i a Ponent. I, en canvi, al quadrant nord és comarques de Girona, doncs seran lleugerament més altes. Una qüestió molt primaverenca, en tot cas. Com tenim la xarxa viària? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana. Puc destacar-vos que l'autovia 7 està tallada a Tarragona en sentit Tortosa per un accident. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguro que volverá. Lo sigo sintiendo, te echo de menos.
Demà divendres dia 2 estarem en directe des de la Fundació Miró amb Kindril. Amb Kindril ajudant a presentar totes les seves novetats. Kindril és una empresa que es dedica precisament a les infraestructures tecnològiques de tot el planeta. De fet, estan present en més de 60 països. És una empresa que dissenya, construeix, gestiona, modernitza tots els sistemes d'informació d'aquests que són complexes i que porten una missió crítica dels que depenen el món pràcticament cada dia. Kindril, parlarem amb ells de tecnologia, parlarem de protecció de dades, parlarem de com funciona, com de bàsic, i cada cop més bàsic la situació de la tecnologia a qualsevol empresa, que de retoc ens toca als particulars. Parlarem amb ells i estarem demà en directe des de la Fundació Miró, des d'aquestes hores, des de pràcticament 2:15 d'una del migdia, Amb quin dia d'allà m'estarem? Parlem d'anglès. Parlem d'anglès i la situació d'anglès, precisament perquè ja no és una tendència, ni tampoc un mal anomenat supremacisme cultural, en aquest cas, no? L'aprenentatge de l'anglès és una necessitat del món globalitzat. Això és una realitat que hem de pair sí o sí. Jo crec que som prou conscients de tot això, eh? No és una qüestió que ara m'hi estic inventant. Són més les famílies sense distinció de classes o procedència que aposten per l'aprenentatge de l'anglès quan els seus fills són petits. I, a més, possiblement, tot això, i és el que diuen els experts, que s'ha de començar a aprendre en idiomes estrangers precisament quan ets petit. Un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya confirma les avantatges, fins i tot cognitives, pels infants que estudien un idioma diferent al familiar. Però com és el dia a dia d'una professora d'anglès encarregada de tot això? Com ho veu ella? Doncs mira, parlarem amb Laura Pelegrí, que és professora d'anglès a Barcelona, té 24 anys, i ja va fer també formació d'idiomes fora, no? Fora d'Espanya. Va estar a Irlanda, va estar a França, va estar a Anglaterra, precisament. I la tenim al telèfon. Aura, bon dia, benvinguda.
Hola, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. A qui dones classes d'anglès? Quines edats tenen?
Doncs els més petits que tinc farien 4 i 5 de primària, és a dir, uns 9, 10, 11 anys, i els més grans ja fan l'ESO. Ja tenen 15 o 16.
Ja, els de 15 ja és una història. Per als petits, com els hi pots fer, o com es fa perquè els hi entri bé l'anglès i ho trobin una experiència xula, agradable, que els hi agradi?
Doncs jo diria que el més important és que les activitats siguin lúdiques, sobretot amb aquestes edats més primerenques, no? Que no li agafin mania, com es diu així vulgarment, que no li agafin mania a la llengua. Després ja es pot entrar més, s'ha d'entrar, de fet, en gramàtica i en coses més tècniques, però al principi és superimportant que sigui una qüestió de parla, que ells parlin, que jo com a professora els hi parli amb ells, que m'entenguin, i de fer jocs i passar-s'ho bé, al final.
I això s'aconsegueix perquè, clar, cada nen és un món, suposo, no?
Sí, totalment, però realment sí que s'aconsegueix. Jo he tingut nens, a part jo faig classes extraescolars, llavors són a l'hora del pati, i jo he tingut infants que quan algun cop no hi ha hagut classe pel que fos, m'han dit, ala, jo volia venir a fer anglès, perquè la metodologia que utilitzem és al final jugar i que ells estiguin exposats a l'anglès, que és que a mi ells es pensen que jo no parlo català, saps?
Ah.
Llavors, sí, al final sembla mentida, però ells ja et comencen a agafar paraules i ja, inclús ells arriba un punt que ja parlen gairebé perfectament a quart de primària.
Ahà, aquest seria el que... clar, això va per edats. I clar, suposo que més petit és més fàcil que aprenguin un idioma que ja quan són més grans.
És important, jo crec que, això, opinió personal, eh?
Sí.
Que al principi, de ben petitets, inclús si tenen 3 o 4 anys, que estiguin exposats. Al principi el més important és l'exposició a la llengua. Tot el que diem de la televisió, o els vídeos, o etcètera.
Mm.
Després, ja sí que és important la producció. I és que ells també, arriba un moment que ells també han de produir llenguatge. Han de començar a escriure, han de començar a parlar. Però això ja és més tard.
Però a més petits, millor, no? Seria? Entenc que si comencem a més aviat, millor, no?
Bueno, sí. També, com deia abans, és un tema de que cada infant és un món.
És un món,
no?
Sí.
Uh-huh. Llavors, sí. Perdó, continuï.
No, la pregunta que ara et faré és sobre colònies. Per exemple, aprendre anglès en colònies d'estiu o estades a l'estranger. Com a beneficia en això a l'hora d'aprendre un idioma, com a l'anglès, en aquest moment? Perquè tu ja tu vas estudiar des de molt jove i has estat, sí, a França i a Anglaterra, per exemple, no?
Sí. Jo vaig començar, però més tard, insisteixo. Això és decisió de cada família, però jo vaig començar primer d'ESO, anar als estius, a l'estranger, a Anglaterra i Irlanda. I això sí que és veritat que em va ajudar molt, més que res també com a agafar interès, no? Perquè també hi ha com l'altra cara de la moneda, i és que hi ha famílies o pares i mares que es pensen també que només enviant a la criatura a 15 dies a l'estranger, llavors tornarà i això farà meravelles, i no és veritat. A mi em va ajudar perquè em va agradar l'experiència i perquè vaig veure que m'havia d'espavilar parlant així, en situacions que que m'havia d'espavilar.
No, i tant, ja toca. En aquest cas, quan t'has d'espavilar, t'espaviles. Encara que no sembli, però t'espaviles,
Sí.
Com veus el nivell general dels petits en qüestions d'idiomes? També et demano la teva opinió personal, en aquest cas, no? De que, sí. Quina és la teva percepció?
Sí, doncs... hi ha com, també aquí hi ha com dos aspectes. D'un costat, hi ha una mica de desinterès general i, bueno, potser com sempre ha passat amb les criatures i els infants. Però he de dir que si alguna cosa positiva estem traient de les xarxes socials, YouTube, TikTok, Instagram, el que sigui, jo he de reconèixer que tinc nens i nenes que el contingut que miren, tant a l'ordinador o a la televisió, és absolutament en anglès. Llavors tu això ho notes, per un costat els entra com un interès de dir, ala, jo vull aprendre perquè així entenc més vídeos i així puc mirar més coses, i per l'altre costat estan exposats a un munt de vocabulari.
Clar. Perfectament. Doncs, Aura Pelegrí, professora d'anglès a Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos donat la teva opinió i les teves impressions. Molt amable.
Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
Això és un què, però la pràctica que porta l'Aura perquè els hi entri... Mireu, a mi m'ha quedat bon, una de les tàctiques que utilitza és el fet de fer-se passar per estrangera. No, jo no sé parlar català. A mi o em parleu en anglès, no sé ni parlar ni català ni castellà, vull dir, o em parleu en anglès o no m'entero. I mira, funciona amb els nanos petits, clar, amb els grans de 15 anys, això ja és una altra cosa. Esto saben álgebra. Els hi pots col·locar, tu, que no saben ni català ni castellà. Els petits igual cola. Però als grans ja no cola. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
No sé com està el teu nivell d'anglès, Sergi.
És una vergonya. No, m'avergonyeixo molt.
No m'esperava aquesta resposta tan
directa. No, és una autèntica vergonya, és una assignatura pendent, i vaig a fer un repte. Pregunta-me-ho d'aquí un o dos mesos per a veure si puc fer un diàleg en anglès amb tu en directe.
Bé, tot això ho estàvem parlant perquè la Universitat Oberta de Catalunya ha publicat aquest informe sobre els avantatges d'anglès, no? Però quines conclusions podem treure d'aquest informe de la UOC?
Sí, sobretot a banda de conclusions que ja eren conegudes, evidentment, doncs, de que una capacitat d'aprenentatge sempre és important, que millora el rendiment acadèmic i que obre portes a nivell cultural. La gran novetat d'aquest estudi de dos professors de la Universitat Oberta de Catalunya és que hi ha un desenvolupament major cognitiu del infant que estudia idiomes, és a dir, que el seu cervell es torna més flexible, amb més agudesa i més rapidesa mental. Això seria la gran novetat en aquest cas. Se podia preveure, però ara hi ha un estudi també mèdic i acadèmic que ho confirma, que en aquest cas aprendre idiomes de 0 a 5 anys també, doncs, seria en aquest cas una edat, sé que molt primerenca, però també ideal, significa, doncs, un augment cognitiu del nen o del nena de cara, doncs, al seu futur. Sempre s'explica amb aquestes edats, com molt bé ha explicat també Laura Pelegrí, que és molt important la perspectiva lúdica. Ara bé, sempre d'una manera constant i sempre, no únicament, doncs, ficar uns dibuixos animats i després no, sinó d'una manera constant, però ja aquesta confirmació del desenvolupament cognitiu de l'infant.
Bé, quan parlem de feina i quan parlem de la sortida del mercat laboral, suposo que el coneixement de l'anglès ha de ser una peça més, una eina més, no? Un avantatge més. Que et pot donar obrir portes al mercat laboral.
No, ja és una necessitat, perquè abans se parlava, doncs, bueno, l'anglès és per a grans directius, per a persones que van a treballar fora d'Espanya, però ara ja no. És molt fàcil passejar-se, per exemple, per qualsevol botiga del Passeig de Gràcia, obligatori anglès amb una dependenta. També, evidentment, per treballar al sector de la restauració, obligatori anglès de cara, doncs, a servir bé al turisme. És a dir, ja per qualsevol feina, l'anglès és necessari. Serien molt poques les feines amb les quals no és necessari l'idioma de Shakespeare. I, per cert, parlaves anteriorment de les dades. Segons l'última estadística, doncs Catalunya seria la segona comunitat autònoma espanyola amb un millor nivell d'anglès. La líder seria Galícia. Després arribaria Catalunya, País Basc, Cantàbria i la Comunitat de Madrid. Com a ciutats, Vigo, A Coruña, Barcelona, Bilbao i Madrid. És curiós que Vigo i A Coruña siguin les dues primeres. Parlo curiós, no? Davant de Barcelona o de Madrid pel tant per cent. Segons l'última estadística que ha fet, en aquest cas, Education First, que, per cert, també patrocina un equip ciclista. I escoltant a Laura, quan parlava de TikTok i d'Instagram,
sí, sí.
M'ha vingut a la ment el que feia la nostra generació dels discs de vinil. És a dir, sapigué què deia la lletra dels Rolling Stones, correcte, dels Beatles, que està molt ben radiografiat amb la pel·lícula de David Trueba, Vivir es fàcil con los ojos cerrados, no?, de quan John Lennon va anar a Almeria i aquell professor Bons va demanar que hi hagués, en aquest cas, les traduccions de les lletres d'anglès al castellà, perquè era la millor via d'entrada per comprendre una mica el que deien i per aprendre, doncs, l'anglès. Ara ha canviat tot,
no, ja no
és el vinil... Sí, sí. Si no és l'Instagram i TikTok.
No, no, però mira, és un bon què. Mira, és veritat que totes aquestes xarxes socials les tenim molt demonitzades, tenen moltes avantatges i també moltes desavantatges, tot en funció, com tot, a la tecnologia, en funció de com s'utilitzi, però en aquest cas, en la qüestió d'idiomes, doncs ajuda molt.
Sí, 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 molt.
How are you, Sergi Tor?
Gràcies. Thank you, thank you. He dit que és vergonyós. D'aquí un mes, va, donem un mes.
No, és curiós
veure,
perquè...
Falla aquest repte, perquè tu m'ho recordis.
Estaves parlant de les dades i és curiós perquè precisament quan parlàvem de competències, la dada que he dat jo al principi era molt negativa perquè havia baixat 6 punts, sí. Parlem de les dades del 2022, 6 punts les competències en anglès, però som els segons a nivell d'Espanya. És a dir,
sí, bueno, però
com
estan lloc 25, Espanya està al lloc 25.
Pues és tremendo, és tremendo. Sí. I no deixa de cridar l'atenció, Sergi, sobretot perquè som una potència turística.
Ara és obligatori, ja no és únicament Barcelona, sinó a qualsevol lloc de treball de la restauració, evidentment del sector comercial, l'anglès ja és una necessitat, és evident. És a dir, agafaran abans una persona que domini l'anglès que no ho domini de cara als clients, per tant. És una objectivitat total i absoluta. Per cert, la nostra companya Yolanda Canales és una molt bona en alemany.
Sí, senyor, és una gran... Quasi toca el nivell de friquisme, en qüestió d'aprenentatge de l'idioma alemany. Sergi Tor, thank you very much. See you tomorrow.
Thank you.
Una abraçada forta.
See you later.
Cuida't molt, Sergi.
Adéu, adéu.
Va, anem a perdre pes. Anem a parlar del plan 1, 2, 3. Anem a parlar amb l'Enriqueta. Porque si quieres adelgazar rápido y en solo 3 semanas sin pasar hambre a todas horas, pues es posible que con el plan 1, 2, 3, el plan 1, 2, 3, nos va a servir y mucho en esto. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, todo bien hallado. Pues sí, la clave para conseguir perder peso de manera saludable y deshacernos de una vez de esa barriguita, de esos michelines, de esos kilos de más, es el plan 1, 2, 3. Sé que muchos oyentes de Cope Cruz están cansados de hacer dietas estrictas, que no han adelgazado. Pues la solución rápida, el plan 1, 2, 3, que no son batidos, que sigues comiendo. Y el resultado, en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos.
Poca broma, ¿eh? De 4 a 7 kilos. El plan 1, 2, 3 está realizado por Laboratorios Clinitec, aquí en España. Y es natural, está hecho tiene registro sanitario, es apto para hombres, para mujeres. Incluso si eres celíaco o diabético o haces mucho deporte, pues también te va a servir. Y lo vas a conseguir en solo 3 semanas, Enriqueta, de 4 a 7 kilos menos. La primera semana, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, vamos a repasar. La primera semana vamos a deshincharnos, ¿eh? Vamos a evitar la retención de líquidos, combatir el estreñimiento. En esta semana ya bajamos más de 2 kilos y 2 centímetros de volumen. Y son los sobres de piña.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Pues vamos a renovar con los sobres de naranja nuestra flora para drenar, para que desaparezca la grasa del vientre y para acelerar el metabolismo.
Y la tercera semana, ¿cómo terminamos?
Pues terminamos. Las captagrasas que son saciantes y que nos captan la grasa localizada para seguir perdiendo sin efecto rebote. Y perdemos más de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Te lo llevamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
Efectivamente, 650-51-52-53. Oye, ya lo sabes, ¿eh? Ya lo sabes, es económico el plan 1, 2, 3, ya lo verás. Vas a bajar de peso y volumen y vas a recuperar tus niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y, Enriqueta, oye, ya que estamos puestos, yo soy muy pesado día a día con lo del gel, este gel adelgazante, el termorreductor, ¿y si lo acompañamos? Es que, mira, oye, para la hipertensión, para hipertensión no, que va muy bien, básicamente, el gel adelgazante, el termorreductor. ¿Lo apuntamos o qué?
Reducimos centímetros, eliminamos, claro, la grasa, drenamos con su rolón incorporado. Viene, pues este gel gratis para los oyentes de COPE con el plan 1, 2, 3, pero si llaman ahora, 650-51-52-53.
650-51-52-53, llama ya y apúntate esta oferta para COPE Cataluña y Andorra, el gel termo reductor adelgazante gratis con el plan 1-2-3. Apúntate ese teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, ahí estás, tú y todo tu equipo, pues para informar sin compromiso, ¿de acuerdo?
Mi equipazo, yo misma, para asesorarte, para informarte y para prepararte que por fin me pierdas peso y me bajes volumen y estemos estupendos este verano. El teléfono 650-51-52-53.
Enriqueta, muchísimas gràcies. Patonets, patonets.
Adéu.
I de seguida, atenció, perquè tenim un moment històric. Un moment històric que igual no ho sabíeu, eh? Ens situem, DJs. Hi ha moltes persones que diuen, soc DJ. Bé, no és el mateix ser DJ que ser una persona que posa música. Són coses diferents, eh? Però ara els DJs seran considerats a Espanya artistes. Sí, senyor, és un conveni històric pel sector dels DJs, de los pinxadiscos, de tota la vida. I ara de tota la vida parlarem d'aquest acord històric, d'aquest conveni històric pel sector dels DJs. Parlarem amb un històric, amb un DJ que ha portat tota la vida i possiblement aquí va obrir portes al que en aquells moments era una gran novetat, no? Fins i tot un punt d'esnobisme tenia tot allò. És Toni Peret. Parlarem amb el DJ Toni Peret aquí, en uns moments, per parlar d'aquest i parlarem de la seva vida també una mica, no? Aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE Cataluña y Andorra.
quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1, 2, 3 llamando al 650 51 52 53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true.
Max Mix 30 aniversario.
Aquest és una recopilació de tots els Max Mix que va fer en el seu moment Toni Peret amb Josep Maria Castells, per exemple, un altre dels grans, no?, de l'època. Però és que la notícia és històrica. Els DJs seran considerats artistes a Espanya. És un nou conveni històric pel sector. Joan Gual, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes
gràcies. A tu això, tu ets massa jove, per això de recordar el Max Mix et queda una mica lluny, eh?
A mi em queda una miqueta lluny.
Va ser una revolució, el Max Mix, que ni t'ho imagines, això. Va ser Mike Platines, Javier Ucía, que van ser els que van llançar aquell primer Max Mix, i a partir després va... Bueno, t'estic explicant una cosa que queda molt lluny per tu, però és un moment històric d'inflexió del que eren els DJs com a artistes a l'hora d'estreure un disc. I ara ja són això, artistes.
Exacte, i parlant de coses històriques, són els mateixos discjòqueis qui la consideren una jornada històrica precisament per tots els canvis que aquesta normativa comporta. Ara, com ja has dit, són considerats artistes a ulls de la legislació laboral espanyola, i això recull, com he dit, moltes diferències respecte al passat. Llavors, per parlar sobre quines coses s'han aconseguit, cal entendre d'on venien aquestes persones que treballaven en el món de la música.
Sí.
I la realitat és que portaven més de 40 anys buscant una reforma de la llei per garantir més drets, i ho han aconseguit, i fins i tot alguns diuen que és la legislació més moderna del món.
40 anys, eh?
40 anys.
Què és el primer que han aconseguit? Si hem de fer una classificació, què seria la primera cosa que posaríem?
Sí, el primer que es reclamava i el que s'ha aconseguit és que ja no es diferenciaran els DJs que són invitats i els que són residents.
Ah.
Llavors, per donar una mica de context, els invitats són aquells que van a una sala a punxar una vegada a la setmana o de manera esporàdicament, i els que són residents són aquells que realment sí que freqüenten una sala i que fins ara eren considerats personals de sala, com qualsevol persona que treballa allà.
Sí, diguem que era l'oficial de la sala en aquell moment, no? I de les jornades de treball?
S'ha eliminat la jornada parcial. Totes les sessions que facin computaran com a jornada completa, que això vol dir un dia de feina sencer, i aquest és un canvi que reclamaven molt des del sector, perquè un dia de feina treballat no els hi comptava com a jornada sencera.
Mm.
Per tant, alguns deien que fins i tot necessitaven haver viscut 5 vides per poder gestionar la jubilació, perquè al final no els hi donaven les hores que havien treballat.
Bé, el que no sé és que, clar, això és veritat, que és un acord històric, però no sé si aquesta regulació podem dir que és perfecta. No hi ha res perfecte en aquest planeta, però no sé si això seria.
No podem dir que és perfecte perquè, evidentment, hi ha qüestions que no queden especificades a la normativa, com és, per exemple, l'IVA. No se sap encara si l'IVA de les sessions dels DJs haurà de ser del 21% o del 10%, que és tal com es va aplicar el 2019 pel sector d'intèrprets, directors, artistes, músics tècnics, més que res tots els del mateix món d'aquest sector.
Mm.
Llavors, les persones que creuen que realment no és important aquesta normativa, hem de dir que els DJs representen un 2% del PIB.
Tant?
Per tant, són quasi 20.000 milions d'euros.
Ah, ja deia 20 milions, no, 20.000, vale.
I això realment sense tenir en compte tots els festivals que es fan aquí a Espanya durant tot l'any, que són pocs.
Bé, suposo que la regulació, el que segur, i per això parlem de que és històrica, DJ com a artista, és que marca un abans i un després.
Sí, diem que marca un abans i un després perquè tenint en compte d'on venien abans, que no, tenia, no estava pràcticament regulat ara, i des de fa més de 40 anys que ho lluiten, és molt diferent. Hi ha coses que, com hem dit, que encara no queden reflexades a la normativa, però és això, tenint en compte d'on venim, és un avenç molt gran per a les persones que treballen en aquest món.
Joan, vols conèixer una persona, un DJ històric de tota la vida, el Toni Peret?
Som-hi.
Som-hi. El tenim al telèfon precisament per parlar d'això i per parlar de del seu què, no? Toni Peret, com Josep Maria Castells, com tants històrics de DJs que podríem conèixer, no? Toni, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, molt bé, molt bé, molt satisfet de que m'hagueu trucat.
Jo encantat de saludar-te, Toni. Bé, ara oficialment ja ets un artista, però abans, sí? Abans ja ho eres, però és que ara oficialment ja ho ets. Com ho veus, això?
Sí, a mi em dèiem que era artista, però clar, a efectes pràctics, doncs no ho érem, tots els DJs, no? Esclar, vull dir, a veure, això ha sofert una evolució des de fa molts anys. Jo recordo, per exemple, als anys 80, quan pujaves a un escenari, que era estrany que un pinxadiscos estuviera encima d'un escenari, era molt raro, però la gent et mirava, no sabia per què estaves allà, i es pensaven doncs, que anaves a fer... No sé, que anaves a fer la vertical o alguna cosa, no? I es quedava tothom amb els braços creuats mirant-te, no? I aleshores tenies que agafar, jo recordo que tenia que agafar un micròfon i dir-li al públic, no, es tracta de que balleu mentre jo poso la música perquè balleu, no? Això ja és una cosa que s'ha anat entenent, que hem anat evolucionant, i per sort s'ha anat entenent. El que passa és que fins que no es va crear l'associació de DJs i productors, AIRIP, doncs la veritat és que han aconseguit fer un acceleron amb tota aquesta consolidació de la professió que ha estat, doncs, bé, per felicitar-los.
Sí.
I ahir, precisament, doncs, bueno, ahir o abans d'ahir, no recordo exactament, doncs ja podem dir, des d'ahir o abans d'ahir, ja podem dir que el DJ és un artista, cosa que jo pensava ja fa temps que no tenia sentit que no ho fóssim. Modèstia a part, eh?
No, modèstia a part, no. Ara mateix, igual pels joves que se'ls escapi qui és Toni Peret, estem parlant amb un dels històrics. Amb perdó, perquè això significa, Toni, que tenim una edat. Però ets un dels primers que va... parlem, per exemple, del famós Max Mix, no? Estem parlant d'un principi on ja despuntava l'art de DJ a l'hora de fer art amb la música.
Exacte. Això ho vam poder plasmar en discos, però a l'hora de fer el directe és el que us comentava. La gent doncs, no entenia al principi que era això, i ara està claríssim. El DJ puja a un escenari. Sí, és cert que hi havia gent, els detractors, deien, clar, és que el DJ fa un espectacle a partir de música dels altres, no fa ell la música. Per tant, el DJ, sí, posa música dels altres, sobretot més antigament, darrerament ja la majoria dels DJs tenen les seves pròpies creacions a nivell de remescles i a nivell de mashups, etc. Però, esclar, no es tracta únicament de posar música, s'ha de posar la música adequada en el moment adequat perquè la gent balli i crear un ambient, és a dir, és realment una feina d'artista. I a sobre, estàs sobre un escenari, doncs, escolta, si un monologuista, si un cantant, si era un músic, un artista, el DJ també ho tenia que ser.
Toni, comencem pel principi, en tot cas, i tu com vas decidir ser artista? Bé, DJ, en aquest cas, com vas començar tot el tema? Com va ser la primera vegada? Perquè és que tu, tota la vida, eres molt jovenet.
Sí, però és que a mi m'hi va portar una mica... Sempre m'he deixat portar una mica per la corrent, sóc una mica vago. I m'he deixat per la corrent. Aleshores, jo vaig començar a la ràdio, en realitat. Jo volia ser tècnic de ràdio i ho vaig aconseguir. Vaig començar a Ràdio Miramar i vaig començar a anar allà. Mm. I aleshores, com m'agradava molt la música de ball, la música disco, moltíssim, i és més, en aquell moment recordo també que era una mica la Neguet Lleig, la música dance, doncs la vaig defensar a mort. I això em va portar doncs, a presentar programes de música específicament de ball, música dance, i a poc a poc doncs, vaig haver de passar de la cabina de ràdio de tant en tant a la cabina de les discoteques, sobretot a partir de que vam editar el Max Mix 3.
Com ha evolucionat tot això? Igual que l'art evoluciona, igual que les tendències de quadres, com evoluciona la música? I sobretot, quan parlo d'evolucionar la música... Parlo en format ball, en format de pista. des de que vas començar fins ara, el canvi és radical. Com es fa?
Sí. Mira, jo sempre crec que qui marca la tendència és el públic, encara que no se n'adoni. Sí, els gustos de la gent, la reacció espontània de la gent en certs estils de música és la que marca la trajectòria i la tendència. Evidentment que sempre hi ha artistes, ara sí que podem dir que sempre hi ha artistes, doncs, que fan les seves remescles, fan les seves produccions, perquè ara el DJ, doncs fixa't que EDIP és l'associació de DJs i productors, no? Perquè una mica està lligat, la majoria de DJs, la majoria fan les seves pròpies produccions. No? Aleshores, es tracta d'anar provant. Què fa el DJ? Prova. I la gent que fa? Reacciona. Per tant, sempre he pensat que els canvis i l'evolució de la música la porta la gent, encara que no se n'adonin. Doncs mira, això ha caigut bé, això agrada. Doncs mira, saps? Aleshores, el canvi d'estil. Aviam, anem al canvi d'estil. Els estils són cíclics. Això ja s'ha sentit a dir moltes vegades, però és veritat. O sigui, ara sembla que està tornant la música dels 90. Sembla que està tornant fins i tot a nivell llatí, doncs, bueno, a part de l'electrolatino, darrerament s'està deixant el so aquest que tant molesta alguns, que es diu dembow, que és la base del reggaeton, s'està deixant una mica de banda per donar pas a cançons, diguéssim, pop llatí, que tenen una base semblant a la música dels 90. Això és una evolució. Vull dir, que fa la gent, senzillament. La fa la gent.
Doncs, tant de bo, no et jubilis mai, Toni Peret. Hi ha xerrades magnífiques i m'encanta... No sé si he fet les preguntes adequades, però m'ha encantat xerrar amb tu, Toni. Quan xerro amb persones que estimo com tu, sempre és una meravella. Toni, felicitats per aquest reconeixement. Te les dono a tu en nom de... per fer les extensives a tots els DJs que es veuen reconeguts. Toni Peret, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
Doncs moltíssimes gràcies a tu. Encantat també de tornar a parlar amb tu, perquè mira que hem parlat de vegades... Feia dies que no, i bé, gràcies per pensar en mi.
Sempre és un plaer pensar en tu, Toni, moltes gràcies. És geni figura fins la sepultura, el Toni Peret, en tot cas, un autèntic crac. Per cert, ara parlant d'una altra cosa, t'has plantejat com t'agradaria veure't als 70 o 80 anys? Ho has pensat? Mira, si vols estar àgil, actiu, amb projectes, viatjant i gaudint, has de tenir el teu pes controlat, i això passa perquè no et sobrin, doncs, molts quilets, eh? Recorda que una d'aquestes garrafes d'aigua de 5 litros, d'aquestes grans, en aquest cas, pesa 5 quilos. Si vols mantenir un pes perdut, doncs truca al 93 414 36 31 i demana una visita personalment amb la doctora Carmen Torrejón. Es compromet a veure't en menys de 72 hores al Centre Mèdic i Estètic Estarbene. 93 414 36 31.
Si es que Celedonio es una fiera, sale a mí.
En el 10º aniversario de su muerte, 13 recuerda a uno de los mejores cómicos de nuestro cine, Alfredo Landa.
Para que luego digan de los de pueblo.
Celedonio y yo somos así.
Nos tienen controlados por culpa de Celedonio, pero yo estoy muy bien.
¿A quién se lo cuenta?
Y préstame 15 días.
A un tonto. Viva España, esto sí que tiene arte.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Con las ganas que tenía yo de encontrarme un tonto.
Viva el cine español en 13.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
De donar el relleu a la Pilar García Muñiz i després al David Velasco, però abans, si em permeteu, us donaré un missatge d'un dels que tracta precisament un dels problemes que més preocupen, o un dels problemes que poden preocupar més a la societat, és l'ocupació, en aquest cas. Fora la por a que t'ocupin la casa, fora la por a no cobrar el lloguer, fora la por a renunciar a la teva propietat. En Ocupes Fuera tenen el millor equip d'expert en drets i mediació, amb el que la teva tranquil·litat estarà fora de dubtes. Pots contactar ara mateix a ocupesfuera.com, ocupesfuera.com, o trucar al 93 677 49 25. 93 677 49 25 o al web, ho recordo, ocupasfuera.com. Arribem a la una i recordat dues coses només. La primera, podeu recuperar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, i ara a la una continuem explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco.